Ara us posaré en antecedents perquè veieu cap on anirem avui, en aquesta xerrada que farem ara. No sé si heu vist alguns programes de la tele on hi ha gent que va a una casa d'aquestes on s'empenyen coses, que és, està signada per un famós de torn, i llavors arriba un cal·lígraf que és expert en aquestes coses i que té imatge i llavors autentifica aquella signatura o no. Els cal·lígrafs es dediquen a això, a aquest tipus de qüestions, però és que la qüestió va més enllà d'això que acabo de dir, que és molt superficial, molt per sobre, i que ho veiem a la tele, no? Va molt més enllà de tot això, i també hi ha molta part fosca, no sé si seria la paraula fosca, no? Allò d'interpretar, doncs, com és, com som les persones, a través de com escrivim. Bé, però i on queda tot això? I parlem de grafologia, i parlem amb una persona que en sap, perquè es dedica a això des de fa molts anys. És la Imma Lidón Corbí. Imma, com estàs? Benvinguda.
Bon dia, molt bé.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres, Imma. Bé, d'entrada, la grafologia, què és? A què es dedica? Quin és l'objectiu de la grafologia?
Mira, la grafologia és una disciplina que es sustenta amb un conjunt d'hipòtesi, de teòriques, de teories, que postulen que a partir de l'estudi de l'escriptura manuscrita es pot definir la identitat de l'individu, llavors estaríem parlant de lo que és els informes grafològics de personalitat, i també del reconeixement de l'autoria d'un escrit, que seria del que estaves parlant inicialment, que era identificar, doncs, si una firma o una escriptura l'ha fet una persona o una altra.
D'acord. Ostres, però realment, a partir de com escriu una persona, es pot més o menys intuir com és la seva personalitat?
Mira, intuir, no.
Saber, és correcte, és això? Sí, és...
No, és que si has d'intuir...
Malament, no?
Apaga i vámonos. Sí. O sigui, a veure, són, ja te dic, estudis de molts anys.
Sí.
Jo no et dic que no hi hagi... alguns, doncs, que sí, que amb poca formació, doncs, es dediquin a intuir, sí, més que a certificar, no?
Intrusió professional sembla que hi ha en totes les bandes.
Bueno, jo no diria intrusió, diria més poca formació i molt d'atreviment, o sigui, perquè en grafologia no és... el que moltes vegades moltes persones han sentit, no? Ai, si escrius i les línies se te'n van cap a baix, ui, ets pessimista. Si va cap a dalt, ui, que optimista. O sigui, no es pot...
Això no.
De cap manera, perquè tu has de mirar la globalitat, has de mirar molts aspectes, moltes espècies, i a més, no només una, sinó què passa si et trobes amb l'escriptura, que a més d'inclinada és oberta, i a més, doncs, el traç és d'una manera determinada. Vull dir que és molt complex. I llavors, clar, en el moment que ho simplifiques, ja fas un festival de la grafologia.
Això ja seria més show que cosa seriosa, en tot cas.
Efectivament.
Bé, llavors, un cop sabem més o menys què tenim i què és la grafologia, a què es pot aplicar?
Mira, el que t'he dit en principi, no?, que és la interpretació de la personalitat, no?, la grafologia judicial, després...
Cinc cèntims, grafologia judicial què seria exactament?
Mira, la grafologia judicial, doncs, és quan doncs hi ha una persona que diu, mira, jo aquest document no l'he firmat mai, o no recordo haver-lo firmat mai, o no reconec l'escriptura, perdó, no reconec la firma, o, per exemple, un testament hològraf, que encara que sembli mentida, encara es fan molts testaments hològrafs, o sigui, persones que en un moment donat o que es veuen propers a la mort i pensen, ai, no tindré temps d'anar al notari, i agafen un paper...
I ho escriuen.
I escriuen.
Llavors, els grafòlegs, el paper vostre seria autentificar que aquella escritura, aquella signatura és de la persona que diu que és, o que no és.
Sí, o sigui, inicialment es feia un procediment judicial de jurisdicció voluntària, que es diu, però des de fa uns anys tota aquesta adveració o validació de testament hològraf ho fan els notaris. Llavors, quan una persona troba un document així, escrit doncs, pel seu pare, el seu tiet o qui sigui, el porta al notari i el notari és el que comença aquest procés per advarar, o sigui, truca a un pèrit i diu, escolti, jo tinc aquí un testament i comencem a fer aquest estudi. No?
És apassionant, sobre un món molt apassionant, molt interessant. Per exemple, una empresa pot encarregar un grafòleg, jo que sé, un informe sobre personalitat d'unes persones que vulguin contractar o no? Es podria fer això, sí?
Això és un altre dels vessants, que és la selecció de personal. O sigui, això és molt interessant perquè, clar, les empreses tenen doncs, els seus psicòlegs, que fan els processos de selecció, fan els seus psicotècnics, etcètera, no? Però arriba un punt que es troben amb un problema i és que pot ser que hi hagi quatre persones amb un currículum idèntic i dius, a veure, aquests quatre que han quedat preseleccionats, ara jo a qui agafo d'aquests quatre? Per què trio un i no l'altre? Aleshores, això no t'ho diran ni els psicotècnics, ni l'entrevista, ni el currículum. Perquè les tres coses que t'he dit es poden falsejar. O sigui, hi ha gent que està molt acostumada a fer psicotècnics i se'ls sap de memòria. I sap ben bé el que pot contestar i el que no ha de contestar. Una entrevista, tu pots anar de fantasma total i explicar el que vulguis i si ho fas bé pot colar. Aleshores, la grafologia què t'aporta? Doncs amb currículums gairebé idèntics, la grafologia te dirà a veure qui és el treballador que s'ajusta més al lloc de treball, quin d'aquests tres o quatre preseleccionats serà més intuïtiu, qui dels quatre planificarà millor, qui serà un bon líder, qui sabrà treballar amb equip i que no, i qui no, qui s'adaptarà a l'empresa, qui pot tenir cops de geni, qui pot ser conflictiu... I això, doncs, ho saps fent un informe grafològic. Aleshores, els informes grafològics d'empresa, el que són una mica diferents a un grafològic de personalitat, perquè tu hi ha temes que no tocaràs amb un grafològic d'empresa. Simplement et cenyiràs a el que és estrictament professional.
D'acord. Bé, llavors, clar, jo estava pensant ara, carai, els grafòlegs segurament ara tindreu la vida una mica més difícil perquè cada cop s'escriu menys a mà, no? Com està afectant tot això? Sobretot a les persones que estan molt acostumades ara a escriure en ordinador, en mòbil i tal, i hem abandonat una mica, jo m'incloc perquè és veritat que cada cop escric menys a mà. No sé si això pot afectar o no pot afectar a l'hora de ser més precís o no.
Mira, això és un autèntic desastre, però un absolut desastre, però a veure, això està sustentat amb estudis i investigacions fets per neuròlegs i neuropsicòlegs, que ens parlen dels beneficis cognitius, t'estic dient, que aporta l'escriptura a mà. Perquè, fixa't, quan tu escrius, com a mínim, aquesta activitat inclou quatre processos cognitius. Primer, has de planificar el missatge, què vols dir, no? Aquest missatge l'has de construir amb unes unitats sintàctiques. Has de seleccionar bé les paraules, les que siguin més adequades. Has d'activar els processos motors per escriure. O sigui, la mà ha de seguir la teva idea i poder-la plasmar al paper, no? Llavors, clar, aquí, en aquests processos, intervenen diferents àrees del cervell. S'activen diferents sistemes neuronals que treballen junts. Llavors, això vol dir que quan escrivim a mà es posen en marxa alhora neurones de l'escorça prefrontal, frontal, temporal, parietal, occipital. Llavors, clar, això vol dir que les persones que escriuen a mà, sobretot a partir de certa edat, és que de 60 anys, no t'estic pas dient una edat molt, molt avançada, a partir de 60 anys tothom hauria d'escriure a mà una estoneta durant el dia, perquè fent això estan enfortint la seva reserva cognitiva, estan millorant les funcions cognitives com la memòria, l'atenció, la concentració, la sensopercepció, el processament de la informació, i en el cas de que, per desgràcia, un dia arribessin a tenir un deteriorament cognitiu, si estan acostumats i escriuen cada dia, aquest deteriorament cognitiu avançarà més a poc que una altra persona que no escrigui.
D'acord.
No és només escriure, també és llegir...
Sí,
també...
sí, vull dir, és el conjunt de coses aquestes. De fet, hi ha un informe també catastròfic sobre el nivell de comprensió lectora a Catalunya, que està pel terra, vull dir, que estaria aquí i tot s'agafa de la mà. Escolta'm, ja tot això, ja que estem parlant d'escriure i tal, apliquem-ho al col·le, ara que comença el col·le,
sí.
I als nanos. Com s'aplica a la grafologia infantil als nanos?
Mira, la grafologia infantil, el que tu fas una anàlisi d'una escriptura d'un nen i tu el que veus en aquesta escriptura és si la seva maduració escriptural es correspon amb la seva edat cronològica. Què vol dir? Que ens podem trobar amb un nen que té 10 anys i que la seva escriptura, doncs, ens doni una edat de 7. Llavors, què significa això? Doncs que aquí hi ha una disgrafia. Una disgrafia vol dir una escriptura deficient que no implica que hi hagi cap alteració de tipus neurològic, intel·lectual, res d'això, eh? Simplement que aquesta escriptura no ha madurat de la mateixa manera que el nen, doncs, ha anat madurant. I aleshores es fa una reeducació escriptural. Els motius d'aquesta disgrafia, doncs, poden ser des de mals hàbits escripturals, doncs, perquè agafi malament el bolígraf o posi una postura rara del cos o perquè no ha interioritzat les formes de les lletres o que és un nen caòtic. Mira, te diré una cosa, que si hi ha pares que ens estan escoltant, potser somriuran, no? Perquè... si tenen un fill que és caòtic, que té una habitació que sembla un camp de batalla, si té una taula de treballar que és un caos, si és un nen destraler marranot, jo poso la mà al foc, que és un nen que té una lletra desastre. Perquè sol coincidir que quan no hi ha ordre físic, no hi ha ordre mental i l'escriptura, doncs, va de la mà a tot aquest caos. No?
Sí, que fantàstic. Quina relació més al·lucinant, no? Entre la manera d'escriure i de fer i de construir aquestes frases i el teu comportament habitual. És un reflexe de l'ànima, bàsicament, no?
Sí, totalment. Aleshores, amb la reeducació...
Perdona, és que la curiositat em carcomeix per dins. Llavors, per exemple, posem com a exemple aquest exemple que ens posaves del nen desastre.
Sí.
Si amb el temps aquest nano reendreça i canvia els seus costums conforme a l'ordre, conforme a tot això, a ser menys desastre, també pot canviar la lletra. Llavors, també reflexa això, canviar la lletra o no?
Bé, és que aquí és la feina que hem de fer pares i els reeducadors, no? De dir als pares, a veure, comenceu a ensenyar al vostre fill que aquesta habitació no pot estar així i que perquè ell pugui treballar, doncs, ha de tenir cert ordre, i jo, per la meva banda, li ensenyaré que quan tu t'enfrontes al paper no pots començar a escriure allà on no et doni la gana, o sigui, tu has de deixar un espai, un marge superior, perquè no deixar un marge superior equival a que jo estigui parlant amb tu i cada vegada me vagi costant més fins que estigui a sobre teu, que tu te tiris enrere. Dius, què fa aquesta que cada vegada s'acosta més? Doncs jo els dic als nens, i es queden molt al·lucinats, els dic, a veure, dic, mira, jo quan era petita, saps què me deien del marge superior? Que era el marge de cortesia,
sí, sí.
D'educació. Dic, perquè tu no pots envair l'espai d'un altre de la mateixa manera que quan parles amb ell no t'hi tires a sobre, tu no pots envair l'espai de la persona que després agafarà l'escrit i el llegirà i començar a escriure dalt de tot. I llavors tu li vas donant pautes, mira, quan estiguis arribant a la dreta, para, arriba un moment que has de parar, perquè és que si no acabaràs escrivint a sobre de la taula. I a poc a poc, quan ells van incorporant tot això, doncs el seu ordre mental va canviant. va canviant.
És al·lucinant, és un món curiosíssim, la veritat, eh? Doncs, Imma Lidón, grafòloga, escolta'm, gràcies per haver-nos explicat tot això i per haver-nos obert aquest món amb aquestes explicacions. Ja portes molts anys, des del 92, fent tot això, així que una mica en saps, una mica en saps.
Una miqueta
en saps, eh? Imma Lidón, moltes gràcies per haver estat aquí amb nosaltres, molt amable.
Moltes gràcies.